Notícies Vespre. Karen Madrid.
Recopilar informació sobre com és anar amb bici per la ciutat per a la llarga millorar aquesta experiència. És l'objectiu de la nova aplicació impulsada per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'ICTA. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'ICTA consideren que calen passos com aquest perquè la bicicleta guanyi protagonisme i transformi la mobilitat. Jordi Jone i Rosés, un dels investigadors responsables de la tecnologia, ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio.
Hi ha uns efectes positius en què més persones la facin servir i en part és perquè els conductors o altres usuaris dels carrers s'acostumen més a veure bicicletes, s'acostumen més a interactuar. Per tant, hi ha uns grans beneficis en arribar a aquest llindar bàsic d'ús, amb el qual després es fa més segur i la convivència es fa molt més fàcil a partir d'un cert ús i una certa quotidianitat.
Per l'investigador, l'ideal seria tenir tots els serveis a 15 minuts a peu i poder-se moure amb transport públic o bicicletes elèctriques fora d'aquest radi.
La inauguració del local del Tallaret a Cal Balsac es retardarà 3 mesos més.
Les obres havien d'estar enllestides aquest estiu, però la data s'ha hagut d'ajornar fins a la tardor. La raó és que s'han de retirar uns materials que s'haurien d'haver tret durant la primera fase del projecte a càrrec de l'Ajuntament.
I en esports, Pau Morilla Giné es planteja presentar-se com a president del Centre d'Esports.
Ell està decidit a fer un pas endavant per ocupar el càrrec en substitució d'Esteve Calçada, que hi va renunciar la setmana passada. A més, el portaveu dels inversors ha apuntat aquesta emissora que també aposten per Morilla Giné.
Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Es nota aquest festiu a Barcelona. Només trobem incidències a la P7, on hi ha 4 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud, i a la C58, que hi ha 1,5 quilòmetres a Montcada, també en sentit sud. A Barcelona, en canvi, se circula còmodament tant d'entrada com de sortida.
El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. No estan faltant les tempestes a hores d'ara i en algunes comarques bastant aparatoses. Per exemple, les que han anat caient les últimes 2-3 hores en el cas d'Osona, més de 30-40 litres per metre quadrat. Justament ara, al nord de la Catalunya central, cap al Bages, Osona, el Lluçanès, el Berguedà, el Solsonès, és on tenim les tempestes més fortes, i d'altres ruixats també s'estan formant, com de fet els hem tingut des del migdia, a les muntanyes del prelitoral. També alguna tempesta anirà tensant-se cap a les Guilleries, la Selva, les muntanyes del Gironès, la Garrotxa i el Ripollès. A prop del mar, moltes més clarianes. S'ha de dir que al llarg de la nit aquestes tempestes s'aniran desfent, menys la del Pirineu de Lleida. Aquestes aniran caient al llarg de la nit i demà al matí, per tant, al nord de Lleida. El dimarts començaran força núvols i a la resta del país més clarianes. Demà a la tarda, novament, algunes tempestes que seran més locals que les d'avui i, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Ho anirem seguint a la xarxa.
En marxa un projecte per avaluar com és l'experiència de circular per la ciutat en bicicleta. Un grup internacional d'investigadors liderats per l'Institut de la Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'ICTA, ha desenvolupat una aplicació mòbil per recopilar informació en aquest sentit. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. A partir d'avui, Bicizen ja es pot descarregar per a dispositius Android i Apple i també en llengua catalana. Ara és el torn de la comunitat ciclista, que haurà de col·laborar per compartir informació amb l'objectiu que els científics i les administracions puguin millorar la infraestructura destinada a aquest tipus de mobilitat. Ho ha explicat un dels investigadors responsables de la tecnologia, Jordi Joni Rosés, al Cafè de la Ràdio.
La manera que estem organitzat a les ciutats és que la velocitat del cotxe és el principal, i la resta estem a les cantonades, als costats. I això s'ha de canviar per la nostra salut, per la seguretat de nosaltres mateixos i els nostres infants, pel soroll que fa la ciutat, per la contaminació, per l'energia que gasta. O sigui, els arguments per canviar de model de ciutat són abrumadors.
L'aplicació permet informar sobre punts negres de l'espai públic, registrar la xarxa d'aparcaments o informar de robatoris i agressions, entre altres qüestions, que afecten la comunitat ciclista. La publicació de l'APP ha coincidit amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra avui. En aquest sentit, l'investigador Joni Rosés també ha defensat la necessitat de reduir la presència de cotxes a l'espai públic per salut i per seguretat.
Permetrà a la comunitat d'investigació científica a conèixer punts problemàtics i diferents informacions sobre l'experiència dels ciclistes, però també és una a part de la ciència, també esperem que la comunitat ciclista l'agafi com a propi per documentar dificultats i temes que sorgeixen amb diferents punts claus de la infraestructura.
Des del seu punt de vista, la mobilitat ideal seria moure's per la ciutat a peu amb serveis a 15 minuts de distància i per als desplaçaments més llargs tenir una bona connexió amb transport públic o fer ús de les bicicletes elèctriques.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Per primer cop a la història, el ple de l'Ajuntament de Sabadell té més regidores dones que no pas regidors homes. A banda de la majoria absoluta socialista, inèdita des del 2003, fa tot just dues dècades, una de les altres característiques dels pròxims quatre anys serà aquesta. Hi haurà un plenari feminitzat, tot i que per la mínima. En formaran part 14 dones i 13 homes. Ens ho explica en el següent informe Júlia Ramon.
Quan Marta Ferrés va aconseguir l'alcaldia l'any 2019, es va convertir en la primera alcaldessa de Sabadell i aquest 28 de maig ha configurat un nou plenari amb més presència de dones que d'homes. De fet, 7 de les 14 regidores que hi haurà a la sala de plens són socialistes. Es dona la casualitat també que el PSC té 14 regidors i, per tant, la paritat del partit és màxima.
I a la resta de partits?
L'altra meitat de l'arc plenari completa l'única regidora del PP, Cuca Santos, dues dels tres regidors de la Crida, Nani Valero i Ana Lara, l'única dona d'Esquerra, que té tres regidors, i Alejandra Sandoval, d'En Comú Podem, Càtia Bota, de Junts, i Núria Cacio, de Vox. Aquestes últimes tres formacions tenen dos regidors, que són un home i una dona. Per tant, paritat màxima, també.
Fins ara, quin era el màxim de regidores a Sabadell?
13, una menys que ara i, casualment, eren aquest passat mandat. En l'inici del primer govern Ferrés, l'any 2019, hi havia 13 regidores i 14 regidors, mentre que ara s'han invertit els equilibris i hi ha 13 regidors i 14 regidores.
Hi ha hagut mai un mandat sense cap dona?
Malauradament, la resposta és que sí. En les segones eleccions democràtiques, després de la dictadura, les de l'any 1983, hi havia 28 regidors en masculí. En les últimes 10 eleccions, però, les dones han anat guanyant cadires fins al punt de feminitzar la sala i ser més dones que homes.
I les eleccions del 28 de maig han obert la porta del consistori a l'ultradreta de Vox, que per primera vegada tindrà representació a l'Ajuntament sabadellenc amb dos regidors.
Núria Cacio, líder de la formació d'ultradreta, ha declarat a Ràdio Sabadell que els dos regidors obtinguts es deuen a mèrits propis al partit i ha descartat que hi ha que hagi sigut gràcies a la baixa participació.
Nos ha beneficiado sobre todo el trabajo hecho a pie de calle, a pesar de que algunos se empeñen en decir que ha sido la abstención, que ha sido, bueno, otros motivos. Evidentemente hay un trabajo detrás, no solo en campaña, sino pues estos últimos años, y eso pues ahora se ha reflejado en las urnas.
Vox ha situat l'habitatge i la seguretat ciutadana entre les seves prioritats i s'ha mostrat a favor de la Ronda Nord. Tot i que sembla que el partit de Cacio no ho tindrà fàcil per ser una força decisiva, Esquerra i la Crida ja van impulsar una moció per blindar-los el pas i Marta Ferrés ha situat Vox com una de les seves línies vermelles.
Una de les grans preocupacions de la ciutadania de cara als pròxims comicis és que toqui anar a una mesa electoral si estàs de vacances. De fet, s'ha especulat molt sobre quines garanties tens si ja tens vols agafats, però la veritat és que ningú en té la veritat absoluta.
Exacte, des de Ballestur, Arnau Solsona explica que l'únic justificant que pots tenir per no acudir a la mesa és que tinguis contractades les vacances des de ja fa mesos. Tot i això, Solsona afirma que ni així és segur que puguis eludir la cita i per això recomanen contractar assegurances. Són declaracions al Cafè.
No estem obligats a vendre els nostres viatges amb assegurança de viatge, però és una cosa opcional que després del Covid gairebé és imperiosa que davant de certs imports la gent pugui anar assegurada, bàsicament per també la seva tranquil·litat. No són assegurances cares i cobreixen molts aspectes. Un d'ells és l'estar convocat en una mesa. Llavors, què passaria? Que si la Junta Electoral t'ho denega, com a mínim, els imports del viatge seran retornats per les asseguradores, ja que són casos que queden clarament coberts.
Un altre aspecte dels comicis que preocupa la població és la campanya electoral constant en què estem endinsats des de fa mesos. Esther Padrós, professora de l'Autònoma i experta en la matèria, afirma que l'era de les xarxes socials és molt complicat prohibir segons quines declaracions.
Tu com a membre de l'administració no pots fer una roda de premsa en seu de govern i utilitzar el personal i mitjans, etcètera, etcètera, en seu de govern, però sí podries fer exactament el mateix discurs a la seu del teu partit, perquè ens entenguem. Mm-hmm. Això sí que seria vàlid i hem d'entendre que el tema institucional va des de que es convoca les eleccions fins al dia de les eleccions. No és només en precampanya electoral.
Sobre la constitució de les meses, Padrós ha recordat que el dia dels comicis, si no hi ha ningú per constituir aquestes meses, les primeres persones que entrin a votar s'hi hauran de quedar tot el dia.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Els Mossos d'Esquadra han fet aquest matí la reconstrucció d'un tiroteig sense ferits que va tenir lloc el mes de març passat entre els carrers Paco Mutlló i Pare Clerc de la Creu Alta. L'exercici ha començat al voltant de 11:15 del matí i s'ha fet per ordre judicial.
Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el jutge del cas ha ordenat la reconstrucció dels fets i ha estat present durant tota la jornada, preguntant a la víctima, a l'agressor i també a diferents testimonis, principalment veïns de l'edifici situat al número 139 del carrer Paco Mutlló. Segons fonts coneixedores del cas, la reconstrucció s'ha fet per confirmar si l'home que va obrir foc aquell dia va disparar directament contra la víctima o bé va disparar a l'aire per intimidar-lo després d'una disputa entre tots dos. El tiroteig va tenir lloc el 19 de març arran d'una discussió entre el presumpte agressor i la víctima en un taller mecànic de la zona. No hi va haver ferits i poc després els Mossos van detenir un home que duia una arma de foc a sobre el carrer Vallcorba, molt proper al lloc dels fets.
La família de José Cañete, desaparegut fa 8 mesos, busca alternatives a la investigació judicial per aclarir els fets. Una de les entitats amb qui ha contactat és la Unidad de Rescate y Salvamento de Arrate, Asturias. Com ha apuntat aquesta emissora, una de les filles del desaparegut, Maite Cañete.
Ells van fer a partir de la pista més fràcil que tenien, que era la noia de Terrassa, que deia que el va veure a la Grípia. Llavors, una mica seguint la pista d'aquesta noia, des del punt on ella el va veure, fins a Sabadell s'han fet tota una zona de boscos i de barrancs i de postos molt, molt inaccessibles i ells ho han fet i bueno, de moment cap resultat.
De fet, la unitat de Rate creu que l'home va caure per una zona de difícil accés o una zona boscosa o de barrancs.
I per això, tota la recerca està orientada a trobar un cos sense vida, una hipòtesi que la família també creu, i més després d'aquests 8 mesos.
És molt difícil que estigui viu perquè el meu pare prenia molta medicació. Llavors, tants mesos sense medicació... No ens ajuden massa els medis, tret de vosaltres, perquè vull dir, s'intenta que sortís per TV3, per altres televisions nacionals i no hi ha hagut manera, però sí que per xarxa social s'ha divulgat molt. I jo crec que si algú l'hagués vist, ens haguéssim enterat ja.
Tot i això, la filla del desaparegut agraeix tot el suport que han rebut durant aquests 8 mesos, ja que a l'inici es van fer diverses batudes per part de persones a títol individual, excursionistes o grup de ciclistes.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El projecte per dotar el Tallaret d'un espai a Cal Balsac pateix un nou retard. En lloc d'estar disponible aquest estiu com estava previst, la inauguració haurà d'esperar fins la tardor. Aquest retard de 3 mesos ha estat derivat d'un nou escull en les obres de rehabilitació de l'antiga fàbrica de la Creu Alta.
Segons ha expressat un dels integrants del Tallaret, Roc Ferriol, aquesta emissora s'havien de retirar uns materials en la primera fase de les intervencions, però no es va fer.
Les obres comencen la tardor de l'any passat, 2022, i al poc de començar es comencen a aixecar els terres per fer-los de nou, i es troben unes sitges que hi havia uns residus d'antics carburants que teòricament s'havien tret en les obres prèvies estructurals per part de l'Ajuntament, que representa que ho subcontracta a una empresa perquè ho tregui, però això ens trobem que a l'aixecar els terres tot el material no s'havia tret.
Un cop inaugurat el local, a més, tocarà renegociar amb l'Ajuntament el temps de concessió perquè consideren que se'ls haurien de descomptar els anys d'obres.
Sobre el paper sí que ha començat. A la pràctica, nosaltres en un futur ja veurem com demanem que es comptin aquests 17, perquè, òbviament, tot aquest període d'obres amb els retrassos que no ens pertoquen a nosaltres és un temps que no està sent útil per la utilització de l'espai.
El local es troba a l'ala nord del pavelló de Cal Balsac i en un inici s'havia d'inaugurar l'any 2017. En aquell moment, però, la sessió va quedar aturada perquè el PSC va presentar una denúncia al·legant irregularitats en el procés d'adjudicació.
El Centre Aragonès celebra aquest cap de setmana els 38 anys de la seva refundació. La cita inclou balls de saló, missa cantada aragonesa al Sant Vicenç de la Creu Alta, però també un dinar a l'Aeroclub per a 40 persones i, evidentment, el Festival de Jotes a la seva seu.
Els membres de l'entitat expliquen que es va obrir abans de la Guerra Civil, per això parlen de refundació, perquè consideren que era la més antiga de la ciutat, però, en canvi, es compta la data de la posada en marxa de nou. Ara ha entrat gent nova a la Junta. Iván Fernández és un dels nous membres.
Es verdad que últimamente el centro, tanto a nivel artistas como a nivel financiero, está un poco tocadillo. Entonces, bueno, yo fui a tocar la guitarra, porque eso antes lo que era la banda La Rondalla, ¿no? Los músicos, sí. Igual eran tranquilamente entre 8 y 10 músicos, y ahora actualmente, contando al profe, igual somos 4 o 5. Entonces, bueno, decidí entrar ahí porque sí, ¿no? Claro, creo que fui a un festival en Candeu, sí. Que era la fiesta mayor y tal. Y claro, de haberlo visto hace años, un escenario lleno, haberlo tan triste, ¿no? Porque la verdad, cuando hay dos guitarristas, una bandurria, no luce igual. Y dije, bueno, me meto y tal.
L'Ajuntament s'ha compromès a donar-los un cop de mà, facilitar l'ús local en el qual no hagin de pagar lloguer, i així han bandejat el pensament de tancar el centre de moment. Des del Centre Aragonès reivindiquen el folklore, que admeten que va de baixa, però asseguren que encara es pot canviar el punt de vista.
Avui també és notícia.
La Diputació de Barcelona aporta 240.000 euros a l'Ajuntament de Sabadell per fomentar la innovació i consolidar la xarxa de dones emprenedores i empresàries.
La subvenció s'ha acceptat avui en Junta de Govern i, entre altres coses, permetrà reeditar el tercer any consecutiu el programa de mentoratge Ara Dona. La iniciativa contempla accions d'acompanyament, formació i creació de xarxa relacional. D'altra banda, també es mantindran els projectes de modernització del polígon de la ciutat i en el projecte Open Industry 4.0 de transició digital de les empreses.
Obert el termini per demanar una plaça al servei de transport escolar per al curs que ve.
La sol·licitud ja es pot tramitar al portal de tràmits telemàtics de la seu electrònic del Consell Comarcal del Vallès Occidental. El curs 2022-2023, que ara acaba, s'han prestat 97 rutes, de les quals 28 són adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. En total s'ha donat servei a més de 1.500 alumnes.
L'Ajuntament de Castellà ha reomplert en els últims dies les bases de prevenció d'incendis situades al municipi.
Els nivells d'aigua retinguts en aquests dipòsits eren baixos arran de la sequera i era necessària una aportació extraordinària de cisternes d'aigua per poder afrontar la campanya d'estiu. És el segon any consecutiu que s'ha de fer una aportació extraordinària d'aigua a les bases castellarenques. En total, les quatre bases de prevenció d'incendis sumen més de 780 metres cúbics d'aigua.
La recollida selectiva creix a Sentmenat fins al 87% el primer any d'aplicació del sistema de recollida porta a porta.
Aquesta xifra representa un salt considerable respecte a les dades de recollida de l'any 2021. En aquell moment es va reciclar el 45% de les deixalles. De fet, s'ha pogut reduir la fracció resta no separada fins als 44.408 quilos, menys d'una cinquena part de la generada l'any 2021, quan es morejaven els 2,5 milions de quilos.
I en marxa la quarta edició del Festival Lumínic de Sant Cugat del Vallès.
En aquesta ocasió, el certamen se suma al debat sobre les intel·ligències artificials i inclou obres en diversos artistes les han utilitzat, sigui per contemplar la creació original o com a punt de partida. El codirector del Festival Lumínic, Marc Vidal, ha explicat que en aquesta edició ha volgut analitzar cap on va la fotografia.
El que ens preguntàvem era, no només la intel·ligència artificial, sinó ens preguntàvem que cap a on anava la fotografia avui en dia. I ens adonem que, per una banda, estem anant a la creació d'imatges per intel·ligència artificial i ens preguntem si aquestes imatges són fotografia, per tant, no estan fetes amb càmera, per tant, el debat és, això és fotografia, és imatge o què és? Per altra banda, estem anant cap al treball digital, que molta gent parteix d'imatges i treballa en digital i refà el discurs a través del treball digital.
El Festival Lumínic de Sant Cugat, que inclou 11 exposicions per tota la població, s'allargarà fins al 16 de juliol.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Què passa, penya? Què passa, penya? Si us agrada el rock alternatiu,
deixeu-me que us doni un petit consell.
Sintonitzeu tots els dilluns Xocolata Express i no espereu que us ho porti un raider. Podeu assaborir el programa de 10:45 a 11:45 de la nit a Ràdio Sabadell,
el 94.6 de la FM,
o fer la vostra comanda al web de l'emissora. Xocolata Express, un programa caòtic elaborat amb tot rigor.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït, un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Pedro Sánchez planteja a Feijóo fer 6 debats en un cara a cara fins les eleccions generals del 23 de juliol.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha plantejat en una intervenció en un acte del Diario.es, on ha recalcat que vol uns debats sense condicions.
No ponemos condiciones, salvo una moderación neutral, un equilibrio de tiempos y unas reglas de respeto. Y por tanto, desde el mismo lunes, estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular sus visiones y sus proyectos.
Els debats tindrien lloc en els principals mitjans de comunicació del país i, segons la proposta del líder de PSOE, es faria un debat setmanal.
Per la seva banda, Yolanda Díaz ha retret a Sánchez que plantegi aquests 6 cara a cara amb Feijóo.
La líder de Sumar ha considerat que resumir la confrontació als líders de PSOE i PP està fora de la realitat del país i ha recalcat que el bipartidisme és el passat.
La CUP anunciarà dissabte si es presenta a les eleccions generals.
En un comunicat, la formació ha indicat que ja ha iniciat el procés assembleari per triar entre fer o no una llista per als comicis. Durant la setmana es faran assemblees territorials plenàries i divendres la militància votarà telemàticament. Els resultats es farà públic dissabte després d'un consell polític que se celebrarà a Sant Pere de Ribes.
I els Mossos investiguen una nova violació en grup a una menor a Badalona.
Els fets van passar dissabte i els presumptes autors també tindrien menys de 18 anys. Els investigadors haurien identificat i arrestat a 5 dels presumptes autors de la violació grupal. El grup, però, el formarien entre 6 i 7 adolescents, entre els quals es trobaria la parella sentimental de la víctima.
Esports.
Pau Morilla Giné estaria decidit a fer un pas endavant i ocupar el càrrec de president del Centre d'Esports. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el portaveu del grup d'inversors té molts números de ser el nou màxim mandatari del club.
Substituiria Esteve Calzada, qui va renunciar a la presidència la setmana passada per motius personals i professionals. En cas de confirmar-se aquest extrem, Morilla Giné assumiria aquesta responsabilitat 4 anys després d'aterrar la nova Creu Alta i seria la primera carpeta que es tancaria de cara al curs que ve. A partir d'aquí s'hauria de decidir com queda configurada la resta directiva i també els llocs del director esportiu i entrenador del primer equip. Tot fa indicar que Jaume Milà i Miqui Lladó són la primera opció per liderar el centre d'esports en aquestes respectives parcel·les. Tots dos, recordem, acaben contracte el 30 de juny, però han deixat molt clares les seves intencions en reiterades ocasions per seguir el club.
I quan es resolguin totes aquestes qüestions, el pròxim pas serà la confecció de la plantilla. Ara bé, hi ha futbolistes com els que han jugat cedits enguany que ja saben que el seu futur està lluny de la nova Creu Alta, excepte sorpresa majúscula.
Per un costat hi ha el cas de Sergi García, que torna a les files de l'Albacete, al seu club d'origen, i amb qui té contracte fins al 2024. El sabadellenc lamenta que les lesions li hagin impedit poder jugar més al centre d'esports.
Difícil, no?, les lesions, però la veritat que m'han matat una mica i al principi pues, bueno, no em vaig entendre molt bé amb el míster, no? I bueno, al final hi ha temporades per tot, l'any passat em va tocar viure una màgica i bueno, aquesta pues, potser no ha sigut tan bonica, però bueno, l'any que ve, el bo és que d'aquí poc ja torna a començar un altre, així que tranquil.
D'altra banda, Pau Víctor i Àlex Sala tornen a Girona amb la intenció de poder guanyar-se un lloc al primer equip a primera divisió. En el cas del primer, reconeix tenir uns sentiments contraposats després de signar un gran any al Sabadell.
Feliç perquè, bueno, sempre que es torna a Girona, a primera divisió, pues és motiu d'alegria. De moment, la pretemporada, després ja es veurà què passa en el mercat, què pot passar, però bueno, és el que et dic, ara mateix estic en un sentiment trist perquè, bueno, de moment em despedeixo d'aquest magnífic club que pràcticament m'ho ha donat tot i, bueno, estic ara mateix amb aquests sentiments que, bueno, ja s'aniran, suposo.
Per la seva part, Sala també va despuntar al mig del camp arlequinat, però no va poder jugar els 10 últims compromisos per culpa d'una lesió al bíceps femoral.
La nedadora artística del Club Natació Sabadell, Emma García, torna de la superfinal de la Copa del Món amb la medalla d'or a l'equipatge.
La sabadellenca es va imposar junt amb la seva nova parella dins l'aigua, Denis González, el duet mix tècnic. García feia un bon balanç de la competició i també de la rutina amb la seva nova parella.
Estic contenta perquè al final anar de casa doncs, és un altre nivell, si tens una motivació, una força per part del públic, de la família. També competir amb el Denis per primera vegada, que també era com un plus diferent. I, bueno, doncs, això molt guai, molt bé, molt content de seguir treballant perquè ara venen les competicions importants, però a tope.
La nedadora local va tancar la seva participació a la competició ahir a la rutina acrobàtica, en què l'equip espanyol va finalitzar a la cinquena plaça. A Oviedo hi ha hagut un altre representant del club, Txell Ferrer, qui prenia part d'aquesta prova amb tot just 16 anys. De fet, dissabte, Ferrer va ser plata a la rutina mixta per equips, lliure en categoria júnior.
Ens hem sentit molt bé, hem sentit molt la calor del públic, l'ambient, hem sentit molt la ropa de tothom i bueno, bones sensacions, i ara de cara a l'europeu. Molt bé, ha sigut una prova.
La natació artística internacional tornarà el pròxim 21 de juny amb la disputa dels Jocs Europeus que es disputaran a Polònia. Més tard, el mes de juliol, a Fukuoka arrencarà el Mundial de Natació.
En handbol, la sabadellenca Maria Montlló s'ha proclamat campiona amb la selecció catalana de la Copa de les Nacions.
Durant tot el cap de setmana s'ha celebrat a Sant Cugat del Vallès la 13a edició d'aquesta competició de seleccions autonòmiques. A la final, la selecció catalana es va imposar al País Basc per 29-28 amb 3 gols de la pivot de l'Oar Gràcia, Maria Montlló. La jugadora reconeix que sempre és una gran experiència defensar la quatribarrada.
Ha estat molt divertit, també és rotllo un reconeixement a les jugadores catalanes que al final hem fet bones temporades en els nostres equips o per exemple, teníem una jugadora, Sant Pere de Ribes, que acaben d'ascendir i que potser no és la més bona, però l'agafen doncs, pel mèrit que té, no? També pujar a la categoria. I res, molt contenta i ha sigut bueno, una experiència doncs, sempre és enriquidora estar amb la catalana.
Les catalanes van classificar a la final després de vèncer a la Gran Bretanya a la semifinal per un contundent 48-15. El partit contra les britàniques, degut al seu nivell, el combinat català es va permetre fer rotacions perquè poguessin jugar totes.
És una selecció molt fluixa, al final allà no és l'esport, no és el primer esport ni molt menys. I res, el primer partit doncs, va anar molt bé, va servir per fer rotacions, perquè juguessin totes.
A la final contra el País Basc, les locals es veien les cares a un equip més potent amb jugadores de les màximes categories. Montlló creu que Euskadi és un equip molt similar al català.
Sabíem que el rival era difícil, el País Basc. Normalment els quatre nacions sempre a les finals acaben sent País Basc contra Catalunya i la selecció del País Basc tenia molt bones jugadores d'Iberdrola i jugadores d'oro i de plata que al final són ties molt fortes, molt ràpides, molt verticals i tenen un joc semblant al nostre.
La d'aquest cap de setmana és tot just la tercera Copa de Nacions que guanya Catalunya. El tercer i quart lloc van ser per Galícia i la Gran Bretanya respectivament després de la victòria de les gallegues a la final de consolació per 44-23.
Menys d'un minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 5 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.